Però si ell se n'anés a la seva, a la hemeroteca que ell va ajudar a construir, veuria que no estava parlant d'això. No estava dient falten coses. El que deia era, les coses que ens diuen són mentira, perquè en veritat el que va passar és això altre. El que hi havia era una gran conspiració per fer caure el govern a les portes d'unes eleccions, i es van servir la connexió Tarra, no sé què. És a dir, per tant, crec que en totes les lletres el que tens al davant és un home incapaç, igual que José María Aznar, de assumir el que ells van fer per intentar alterar el més proper a la veritat que tenim, que és el que sabem, i que algunes coses són indiscutiblement certes. Però, li vinc a dir, a mi el que em fa treballar el cap és, de veritat, no podem tindre un atemptat sense que al costat de l'atemptat, dia sí dia també, no hi hagi gent, alguna gent amb responsabilitats polítiques, mediàtiques, fent afirmacions que no se sostenen. És a dir, vaig a un atemptat recent, el 17 d'agost, a la Rambla. Dir, a Catalunya funciona una teoria de la conspiració que no s'aguanta sobre els fets. Quantes vegades hem sentit el major Trapero dir que la màxima col·laboració que va rebre per una solució ràpida dels jihadistes que van assassinar gent a la Rambla, doncs la va rebre d'institucions de l'Estat. I quanta gent a Catalunya està convençuda, amb la col·laboració de mitjans de comunicació, de que aquell va ser un atemptat que l'Estat es va traure de la màniga per fer descarrilar el procés d'independència. I a mi això em porta a aquesta conclusió. És a dir, cada vegada que tens un fet traumàtic, molt traumàtic en aquesta societat, apareixen caps de suro que es dediquen a construir veritats alternatives.
Però no és una qüestió, és dir, no és una qüestió sola, sinó que és una combinació. Jo crec que en aquell moment va passar, ai, per favor, no et posis així els auriculars, per favor, si el veguéssiu, menys mal que no hi ha fotos.
Pues fes la foto.
Se'ls ha posat al cap, no, no, per fora de les orelles.
No m'atreviria perquè sé que té família. Però, a veure, això no és mai casual. No és casual. I per tant, en l'Aznar d'avui que diu aquell que pugui fer que faci, segurament en aquell moment, sense dir-ho, o sense dir-ho públicament, va actuar de la mateixa manera, el que pugui fer que faci. Llavors, la responsabilitat del que s'enganxa a aquesta recomanació ha d'explicar per què ho fa. És a dir, i insisteixo molt, han passat 20 anys. No? O sigui, un polític està obligat, després d'un any o dos anys, no sé, de dir, escolti, vaig fer una valoració errònia, escolti, me vaig equivocar. Li exigim al polític, no, això? Exigim-li al periodista. És a dir, jo, des de la bona fe, puc pensar que el senyor Pedro J, i diem Pedro J, però podríem parlar de molts col·laboradors necessaris que va haver en aquesta història. Per què no ho fa? El mateix que ell exigeix a d'altres, no? I, a més, amb això, jo sempre insisteixo en una cosa. És a dir, el seu orgull ferit que li impedeix de fer aquestes coses no li impedeix de ser immisericorde i de ser impío amb tota aquella gent que té tant dolor acumulat. I parlo no només de les víctimes, dels que van passar poc aquell dia, perquè, és a dir, aquell dia, des de molt aviat, ja es va saber que no era ella, o es va intuir que hi havia altres vies. I ara resulta que aquells senyors professionals de la policia, que van fer la seva tasca d'una manera increïble, perfecta, i que des de mig matí, des de migdia, ja li diuen al govern s'ha d'obrir una altra via d'investigació, són objecte són objecte d'escarni per a aquesta gent. I he parlat abans del senyor que té unes conseqüències gravíssimes, però quanta gent hi ha que treballant honestament, eficaçment, orientant des del primer moment per on havia d'anar. És més, si ho sabia hasta el president Bush, que el mateix dia li diu a l'ambaixador espanyol vigileu que això no va per aquí, que ho vam parlar l'altre dia, que esforci inclús la Declaració de Nacions Unides perquè digui allò que volia el govern espanyol que digués. És a dir, tu et pots equivocar al primer moment. Ho parlàvem abans, les primeres hores tu pots creure.
Fem-ho breu, però... tot, sisplau.
Sí, tens raó. És que tot s'encomana. Se m'encomana lo d'en Josep.
No, però hi ha una cosa que és brutal, bueno. I és el que després apareix en, algun, en algunes memòries, aquestes memòries heterodoxes del García Margallo i tal, que reconeix que el Pedro Arriola, que era el gurú, era l'home de confiança, l'home que portava les enquestes del PP en aquells anys, li diu a Aznar el minut després de l'atemptat: si està teta, escombrem a les eleccions. Si ha estat els jihadistes, guanyarà el PSOE. I a partir d'aquí es posa en marxa l'aparell. Aquest és, o sigui, al final, tot ve d'aquí.
No, però hi ha una cosa, ingenus. Quan estaves parlant de responsabilitats abans, Màrius, que deies que de veritat tu a la teva facultat pública et van ensenyar que només n'hi havia una, les periodístiques en són unes que n'hi haurien de tenir conseqüències. A mi, jo que hi hagi aquestes manipulacions informatives, una cosa que mai acabaré d'entendre, però avui hem sabut coses que van, crec que molt més enllà del que penso que és admissible en qualsevol democràcia. Ja ho apuntava la setmana passada, però avui quan ens han dit que va haver-hi una pressió increïble per part del govern espanyol en referència a funcionaris del CNI als quals se'ls va arribar a dir: trobeu informació que sigui capaç de vincular aquests atemptats a ETA o us en aneu a l'atur. Això és d'una gravetat inaudita, és a dir, que tot un govern tingui la capacitat d'intentar manipular un departament, una direcció, una part del Ministeri de l'Interior per dir: fabriquen proves, en el sentit de que jo pugui dir que efectivament aquest atemptat ha estat provocat per ETA, és d'una gravetat increïble. I el que ho va dirigir tot, encara a dia d'avui, ha sigut capaç de dir fa un mes o dos que cada uno haga lo que pueda. Però quina mena de país és un país en el que un expresident del govern espanyol té la capacitat per manipular les masses d'aquesta manera? Com pot ser que quedi impune que algú tingui la capacitat, insisteixo, d'intentar modelar?
No va quedar impune. Van perdre les eleccions.
Perdona. Això m'ho vaig dir la setmana passada, Pep, però no estic d'acord amb que això que només pugui tenir un resultat electoral.
En la teua condició de jurista...
No, per això, no, però deixa'm que acabi, Josep. No, perdona'm, una cosa. És a dir, no pot ser que si jo poso en un document privat una mentida...
Està a punt d'ensorrar la taula perquè està picant.
Me'n vagi a la garjola. I que un tio que foti una falsedat induint a una quantitat de funcionaris públics perquè fabriquin proves, estigui la mar de tranquil i que ningú es plantegi que això pot ser un delicte. Si aquí tenim experiència a Espanya en crear delictes com la rebel·lió, com la sedició, si tenim aquesta experiència, per què no som capaços
llavors...
de dir: això que va passar a l'any 2004 i que ara un exministre i expresident i exalcalde diu: no, si és que es va arribar a dir que els funcionaris del CNI fabriquessin proves, hòstia, això, jo em quedo parat, es quedi aturat en aquí, i que no passi res, i que l'Aznar, quan vingui, per exemple, el president Puigdemont, doncs torni a dir que algú haga lo que tenga que fer, i que no passi res.
Però això que tu dius, si tu ara pots acreditar que s'ha dit això, que s'ha forçat a funcionaris públics a actuar d'una determinada manera...
Ho he escoltat abans,
davant d'un delicte. Tu la setmana passada el que vas dir és que, i ara més o menys al començament de la teva intervenció deies, és que la mentida no pot quedar impune des del punt de vista penal. I jo el que et dic, més amb cuidado, perquè llavors acabarem tenint a tots els exgovern a la presó.
Val, són les 18. Em perdoneu un moment que vaig a la publicitat i de seguida continuem, perquè ha dit més coses Pedro J. Ramírez, repetim que va ser un element molt important en aquella època. Tenim a Nacho Rovira a l'estudi, d'aquí uns mesos trucarem també a Jesús Tabeiro, que va ser director del País aquell famós dia, i també escoltarem el que han dit fa uns moments Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida d'aquell atemptat terrorista, malauradament de fa 20 anys.
RAC1. Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món, cultura o aventura, agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 15 al 17 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
Arriben els Wow Days amb descomptes de fins al 25% amb vehicles nous i d'ocasió al Quadis Autocentre de Sant Boi. Kia, Nissan, Mercedes, Honda, MG, Mitsubishi, preus únics en totes les nostres marques. Visita'ns del 14 al 16 de març al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDAH a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el Forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
T'apassiona el món de la restauració? Vols feina des del primer dia fent allò que t'emociona? A ESOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, trobaràs el teu objectiu. Cicles formatius oficials i cursos especialitzats en cuina, sala, pastisseria i direcció de restauració. Ara és el moment. Matrícules obertes. Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Practica el teu futur.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. Visita a Manresa la col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1 t'està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté des de Los Angeles, amb el suport d'Agbar.
Aviam, són pràcticament un quart d'onze al matí. Dels Oscars en parlarem d'aquí aproximadament una hora aquí al món a RAC1. Anem primer ara de seguida. Hola, Nacho Robio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Per que vull recuperar, a banda del que havien sentit abans de Pedro J. Ramírez, Pedro J. diu que té l'esperança que amb la prescripció dels fets, alguna de les persones que, segons ell, sap el que de debò va passar, s'atreveixi a parlar.
La incapacitat del Estat de averiguar tot lo ocurrido és una prova de la fragilitat de nostra democràcia. Por eso yo mantengo, 15 años después de haberlo formulado, aquel yo acuso contra los 18 altos cargos de la policía, la fiscalía o la judicatura, que por acción u omisión labraron
esa... Perdona, és que és el mateix cert que hem tirat abans. Recuperem el nou, és que és aquest.
La frustrante prescripción de los delitos al cabo de estos 20 años no deja de tener el lado bueno de que tal vez alguno de los que contribuyeron a ocultar lo ocurrido pueda ahora incurrir en la decencia de confesarlo. Los historiadores seguirán entre tanto esperando la desclasificación de documentos, así que pasen otros 20 años más, el 11M seguirá siendo un caso abierto.
Per cert, que Baltasar Garzón ha donat també la seva versió d'aquesta conversa que avui explica Alberto Ruiz Gallardón, en aquelles èpoques alcalde de Madrid, del PP, el mateix matí dels atemptats, com dèiem, al Mundo Avui. Gallardón explica que el jutge, que Garzón, li va dir que ja en aquell moment que descartava que fos ETA. Ho ha dit a Radio 4.
Yo llamé al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, eran las 9:00 de la mañana, 9:10 por ahí. Hablamos, él me preguntó qué pensaba yo y yo le dije claramente que creía que eran atentados yihadistas. Dije, es Al-Qaeda, y me dije, ¿cómo es posible si parece que todo apunta hacia ETA? Digo, no, ni por el modus operandi, ni por los objetivos, ni por la falta de aviso previo. No me cuadra que sea ETA.
Gallardón al Mundo en cap cas diu que li digués que va ser Al-Qaeda. Diu només que li va dir que no era ETA. Per cert, el que dèiem, aquest matí també hi ha convocat missa d'urgent en actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats. I Jordi Armenteres, bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Basté.
Hem parlat d'Isabel Díaz Ayuso i Martínez Almeida, no?
Sí, exactament. I el tema és la divisió que hi ha encara 20 anys després... Ayuso és notícia no pel que ha dit, sinó pel que no ha dit. La sorpresa és que ha parlat de terrorisme en general. Ella, que sempre parla d'ETA, avui no ha estat capaç d'identificar el terrorisme jihadista i no l'ha ni anomenat. La sentim, però ha parlat només de terrorisme posant-los tots al mateix sac.
Porque estamos unidos para siempre a su memoria y en el apoyo a los suyos, a quienes estos atentados les arrebató lo más importante. Familias rotas, amigos que no volverán, secuelas físicas y emocionales, porque el terrorismo quiso cambiarnos, acobardarnos y someternos.
Ara, 11:15 del matí, acte a Atocha de l'associació 11M, sense representants del PP, en canvi hi haurà polítics progressistes. Atocha, per cert, si algú ha d'arribar, que no pateixi, està blindat per la policia, i és tot el desplegament policial del 20è aniversari, i fa força fredat des de tot el cap de setmana que hi ha molt desplegament de policia. I llavors hi ha un altre tema. A partir del migdia, a les 12, l'acte institucional europeu que es fa a Madrid, on hi ha els Reis, on hi ha Pedro Sánchez, Feijóo no hi va i decideix anar-se'n amb Ayuso i Almeida a un acte de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, associació molt propera al PP.
És tot plegat, és molt deprimint. Tot plegat és molt deprimint, molt deprimint. Nacho Rubio, què et sembla que 20 anys després encara es vagi picant pedra? No dic que ETA, però si algun dia sabremos la verdad, que algun dia... Què et sembla tot plegat?
Jo crec que és un mantenella i no en mendalla, de manual. O sigui, des del primer minut han mantingut que és ETA, i bueno, Pedro J, però també Aznar està insistint sempre que pot amb la mateixa teoria. El ministre Cebes, que tots li vam donar unes quantes i li hem seguit donant castanyes per el seu paper, com a mínim té la dignitat d'estar callat respecte a aquest tema. Jo no sé, em sembla que, com deia abans el Màrius, potser no cal que demanis perdó, però com a mínim estigues calladet, perquè és una evidència que ETA no va tenir cap participació, i és una brama que persisteix. He llegit aquests dies que hi ha crec que és un 30% de la població espanyola que segueix pensant que ETA potser va tenir el govern, un 30%. Vull dir que el discurs ha tingut un efecte, s'ha mantingut aquesta idea, i és que evidència no n'hi ha cap. La Teresa mencionava abans les paraules del Gómez Bermúdez, una entrevista que li vam fer a La Vanguardia, que ell deia, antes del juicio yo era un facha peligroso y después del juicio fui un comunista peligroso. I ell mateix es definia com un home de dretes, i que no hi havia cap sospita, cap, no sé, de que fos un jutge progre que pogués tendir o manipular o jugar o remar a favor de la teoria antieta, diguéssim. Deia una altra cosa, deia, de cap delicte sabem el 100% del que ha passat. I en aquest cas, en el cas de l'11M, i post-investigació i post-sentència, deia que potser hi havia un 5%, potser un 10% de coses que no sabíem, però detalls operatius, que si voleu podem entrar en detall de coses que sí, que efectivament hi ha algun resquici de dubte, i...
Per exemple?
No és ETA, en cap cas. Dubtes. Qui munta les bombes? Però és que aquest... La cara B d'aquesta pregunta és no és ETA, perquè l'11 de març, entre les 7.37 i les 7.40, exploten 10 bombes. Posen 13 i exploten 10. És una eficàcia que ETA no tenia. Només aquest detall, els analistes de la policia ja saben que no, difícilment pot ser ETA amb aquesta eficàcia. L'antecedent que esgrimeix el govern per dir que és ETA, que és que tres mesos abans posen una bomba en un tren amb destí Chamartín, posen un activador, que és un radiocasset, amb les piles gastades. Vull dir, aquest era el nivell d'eficàcia d'ETA. Mm-hmm. Tres mesos després posen 13 i exploten 10. No quadra. O sigui, des del primer moment, els experts policials, tots, al primer moment, pensem que és ETA. Els experts policials, cap ni un. Només per aquest detall de l'eficàcia. Un altre aspecte. ETA no tenia... Si exploten 10 bombes, més dues que explota la policia controladament en els moments següents, estem parlant de que hem de portar 6 persones per carregar les bombes, posa-li mitja dotzena més pels pisos, els cotxes... ETA no tenia 10-12 persones anònimes que pogués introduir a Madrid per un atemptat d'aquesta magnitud. Preguntes pels dubtes. Això, qui munta les bombes? Aquesta eficàcia de les bombes segurament és algun dels que pertanyia al comando, que havia estat a Afganistan i que tenia una experiència militar, prèvia militar, vull dir, d'entrenament, i que hi ha dos o tres que es dona el cas, o sigui, que havien estat a Afganistan i formen part del comando. Un d'ells s'immola a Leganés el 3 d'abril, un altre fuig i no se sap, no s'ha sabut mai que ha estat d'ells, se suposa que va morir a Iraq una mica després, però no hi ha cap constància. Un altre interrogant que jo sempre he tingut, o sigui, aquest comando, o sigui, aquest atemptat és possible sobretot perquè s'uneix al món jihadista radical de Madrid, entorn de les mesquites i tal, amb una combinació de narcotraficants i gent del lumpen de Madrid que en un moment donat, a l'estiu del 2003, s'ajunten. El líder de la part narcotràfic, de delinqüents habituals de Madrid, és un home que fins al juny del 2003 estava empresonat al Marroc amb una condemna llarga de presó i que suposadament per un suborn aconsegueix la llibertat, però molt abans del que estava previst que sortís. Poc després està connectat amb els radicals de Madrid, amb els l'àmbit jihadista, perquè ens entenguem, i començant a treballar en la preparació dels atemptats. És el tio que aconsegueix els fusells, les pistoles, la dinamita. Com es connecten aquests dos mons? És una mica una incògnita. La qüestió és que es connecten i no hi ha cap participació d'ETA ni de res que no sigui aquest món. No sé, després hi ha alguns altres detalls que potser es podrien desvetllar, però que no coneixem, però vaja, detalls molt menors. En cap cas hi ha cap rastre d'ETA enlloc.
Jesús Tavernier era el director del País quan es van produir els atemptats. És l'autor del llibre La mentira del 11M, Aznar quería que fuera ETA. Jesús Tavernier, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Director del País aquel día hace 20 años. Siempre se ha dicho que los directores de los periódicos recibieron insistentes llamadas telefónicas del presidente del gobierno presionando a los directores de periódicos. ¿Recibió Jesús Tavernier llamadas de José María Aznar?
Yo recibí dos llamadas, una poco después de la una de la tarde, en la que Aznar me transmitió su absoluta convicción y seguridad y certeza de que había sido ETA, y otra llamada poco después de las 8 de la tarde, en la que me informó de los materiales que se habían descubierto en la furgoneta Renault Kangoo y que a otros, no a él, nos hicieron pensar que pudiera tratarse de un atentado yihadista.
Visto en perspectiva, aquellas dos llamadas, más que una duda que él podría tener o una confirmación que él podría tener, visto en perspectiva, ahora lo ve como un simple hecho de que quería cambiar la idea de quién era el atentado por miedo de perder las elecciones tres días después?
No, yo creo que él, al contrario, en la segunda llamada informaba por aquello de que no pudieran tacharle de haberlo ocultado, puesto que él personalmente había sido el que había realizado seis llamadas al mediodía o por la mañana, pero bajo ningún concepto modificaba eso su convicción, y él desde luego seguía sosteniendo que detrás del atentado estaba la mano de ETA. ¿Tenía algo más, algún elemento probatorio? Ninguno. Simplemente, uno, la voluntad, puesto que la conclusión a la que habían llegado los estrategas del Partido Popular era que la autoría del yihadismo les perjudicaba electoralmente, y en virtud de eso, pues Aznar prácticamente hasta el último minuto estuvo sosteniendo esa teoría, y al final terminó por inventarse aquello que tuvo tanto éxito entre los conspiranoicos de la autoría compartida. Habría sido un atentado en cierta medida ideado por ETA para desplazar al PP del poder y ejecutado por los yihadistas.
Uh-huh. En el libro dices que Aznar quería que fuera ETA. Quizás hacemos un poco de spoiler a quien no lo haya leído, pero ¿nos puede explicar por qué lo quería que fuera ETA?
Aznar pensaba, Aznar y los suyos pensaban que el hecho de que ese atentado tan terrorífico, o sea, porque realmente tenemos que ponernos el 11M de hace 20 años, produjo un efecto brutal en la sociedad española, él quería separarlo de la política que él había seguido en Irak, su alianza con Bush, etcétera. En definitiva, que el elector no pudiera identificar la autoría del atentado con la política llevada a cabo por Aznar en Oriente Próximo, en Irak en concreto, ¿no? Y no hay más, o sea, realmente esa era su voluntad, el poder llegar al 14 de marzo, tres días después, por lo menos con la duda de quién estaba detrás del atentado. Lo que ocurre es que esa duda empezó a disiparse el propio viernes en aquellas manifestaciones enormes en las que el público empezó a gritar, a corear aquello de quién ha sido, que en definitiva lo único que demostraba era la falta de crédito que tenía el gobierno en su versión de ETA.
Hoy hemos sabido, al menos es lo que publica el diario.es, que un informe policial demostraría que Aznar movilizó el CNI para vincular el terrorismo vasco con el ataque, enviando a decenas de agentes a Euskadi para que buscaran posibles relaciones entre ETA y Al-Qaeda. Incluso esa información dice que incluso amenazaron a los agentes y no encontraban ningún indicio. Pregunto Nacho Lobio y Jesús Tebeiro, y si alguien en la mesa quiere opinar, por favor. ¿Es creíble esto, Nacho? ¿Per tu es creíble això?
Sí, suposo, jo no ho sabia, però suposo que si ho publica aquest mitjà, que és un solvent...
Això és molt bèstia, això és molt bèstia,
sí, però, sí, no sé, és possible que sí. De fet, aquí hi havia una guerra CNI, Comissaria General d'Informació, bastant important, perquè el CNI estava alertant de la perillositat d'un dels que jo em referia abans, a l'Ekem Alamari, que era un tio que havia estat pres des del 97 fins al 2001 i que tenia experiència militar, podria ser un dels que hagués muntat les bombes. el CNI fa un informe el 7 o el 8 de novembre, presenta un informe amb una trobada a la Comissaria General d'Informació alertant de que aquest tio és molt perillós i que està lliure per un error judicial que hi havia hagut uns mesos abans. Els serveis secrets francesos fan la mateixa alerta a través del CNI i el CNI la trasllada a la policia i no se sap per què, la policia considera que no hi ha per tant i ignora aquesta alarma. Aquest tio estava entre els immolats de Leganés. Vull dir que aquí a CNI hi havia una certa tensió entre serveis de seguretat i d'intel·ligència. Si això del País Basc és possible, sí, també es van fer informes molt exhaustius a les presons sobre possibles relacions entre presos d'ETA i presos islamistes. I a la sentència de l'11M justament s'explica el resultat dels contactes entre jihadistes i etarres a les presons, que hagués pogut ser una via de contacte entre les dues terrorismes, diguéssim. I el resultat va ser zero. O sigui, no hi havia cap contacte, almenys a les presons, prèvia a l'11M entre les dues bandes.
Xaviro.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que el gobierno manejó todas sus terminales para poder sostener la participación de ETA en el atentado, y yo no conocía ese detalle que cuenta el diario.es, pero me resulta creíble en efecto. Lo que ocurre es que en el último minuto, y el CNI efectivamente alertó a la Policía Nacional en varias ocasiones del riesgo que suponía específicamente la presencia de Alekhine Alamari en Madrid. Pero más allá de eso, lo que yo sí que creo es que el CNI fue en aquellos días, entre el 11 y el 14, fue manipulado bastante burdamente por el gobierno para que sostuviera para que apoyara la participación de ETA en el atentado. Y esto, la verdad, es que lo hizo en el informe emitido el día 11 a primera hora de la tarde, a las 3 y pico, pero digamos que no se apartó de la teoría oficial hasta que ya se produjeron las detenciones, de las cuales, por cierto, Descayar se ha quejado repetidamente de que ni siquiera fue informado.
Aviam, a la taula, alguna opinió, alguna pregunta, algun sí, comentari, sisplau?
Hi ha una cosa que em sembla que la vaig llegir al reportatge del País Semanal de la setmana passada, del Gran Bulo, que està molt documentat, i no diré el nom perquè em puc equivocar, però que hi ha una reacció d'un membre, d'un dirigent de ETA, no?, que el té pinxat el telèfon, i quan s'entere de la notícia per la ràdio de lo que ha passat, li diu a la seva companya de pis, que és una altra dirigent etarra, li diu: això no som nosaltres.
És Félix Esparza Luri, que era el cap de logística d'ETA, era el responsable de l'explosiu.
Per tant, quan aquest senyor reacciona, ja saben. Perquè estan parlant, no estem parlant d'un militant de base d'ETA.
8 i 11 del matí senten la conversa la sorpresa, perquè posa la tele, està en un poble al sud de França, posa la tele i sent que hi ha hagut un atemptat, i quan es desperta la seva companya, que és Bioits Cornago, em sembla,
sí,
que es
sí,
diu,
no
li diu: oye, pero esto no sé, esto no somos nosotros. Diu: yo lo sabría,
és el
responsable de l'explosiu. Yo no sé, pero se le habrá ido la olla a alguien, no creo, pero esto no puede ser, lo sabríamos. O sea, hay una conversa de l'Iran.
Digue'm una cosa, i per què el Lendakari Ibarretxe, dues hores
pregunta,
més tard,
Mario,
o quasi bé tres hores després, quan ja fins i tot als Estats Units no hi havia ningú que postés a la Casa Blanca perquè fos ETA, fa aquell pronunciament?
Jo crec que surt massa aviat.
Massa aviat, ja havien passat quasi bé 3 hores, dues, 3 hores, sí.
És el primer moment emocional de que tothom només pensa en un terrorisme que era el que ens tenia angoixats, que era el terrorisme d'ETA. Jo crec que el mecanisme és aquest, no?
Sí, jo crec que el més greu d'aquesta...
El president sí, sí, del govern basc, sí, se suposa que amb aquest tema, informació privilegiada té.
Clar, la conversa aquesta l'escolta la Guàrdia Civil I això surt en un llibre que va publicar un coronel jefe de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí. Això ho va publicar el 2017. I una de les coses que diu, per mi el més greu de tot, és que diu esta informació se transmite en tiempo y forma. Vull dir que...
No poden dir que no ho sabien.
La conversa és de les 8 del matí. I els escolten tot el matí i l'estupor, la sorpresa i tal, no entendre què està passant. Però en tiempo y forma. Vol dir que al matí del dia 11 a Madrid ho saben. I Barretxe potser no té aquesta informació tan rellevant, però a Madrid la saben. Però sí, i Barretxe perquè fa aquelles declaracions...
Es precipita.
Sí, es precipita. Es precipita. Sí, sí.
La Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno tenían antes del mediodía, del día 11, el informe sobre las conversaciones captadas en esa casa del jefe logístico de ETA. Por lo tanto, digamos que los elementos que empezaba a tener el Gobierno, elementos reales, más allá de la teoría y de la deducción de otros atentados, etcétera, los elementos reales empezaban ya a desmentir la participació d'ETA.
Per tant, havien de generar algun dubte que ningú va demostrar tenir, no, Nacho?
Josep Martí.
Jo crec que tot arranca del que ja hem comentat, és a dir, i que la setmana passada també ho dèiem, és a dir, el PP al minut 1 decideix que davant d'un atemptat d'aquestes característiques, en lloc d'obrir la Moncloa, cridar el cap de l'oposició i gestionar-ho sota el criteri de prudència, que en el moment d'explotar les bombes, quan s'estaven traient els morts a paletades dels trens, en aquell moment els especialistes en la lluita antiterrorista d'Espanya sabien que no hi havia elements objectius que poguessin portar a fer afirmacions taxatives sobre l'autoria d'ETA. És a dir, això no ho podies fer ni al minut 1, aplicant únicament la teva experiència en la lluita antiterrorista, a partir del migdia. Perquè durant les primeres hores, jo entenc l'endecari basc, i entenc fins i tot a qualsevol persona que en aquell moment s'hagués posat davant d'un micro, nerviós, abrumat, trist, desesperat, i hagués dit, hagués posat l'apellido d'ETA al terrorisme. A partir de la tarda, això ja no tenia sentit. És a dir, en l'escenari més favorable per al govern de llavors, el que tocava era mantenir el criteri de prudència. Aquest criteri de prudència no es produeix, es fa tot el possible per portar a la pràctica una decisió d'estratègia política, que és el diumenge a la tarda, després de les eleccions, ja veurem com ho explicarem i com ho gestionarem. Però d'aquí al diumenge el que toca és guanyar les eleccions. I el país està contra la guerra, venim de mobilitzacions que no s'havien vist a Espanya per d'altres temes d'anclatge més social, és a dir, la gran mobilització antiguerra demostrava que hi havia un sentiment majoritari entre la població de que el trio de les Azores en aquella guerra hi havia anat a través de la mentira, i per tant la íntima convicció de que has d'estirar el xiclet, i quan decideixes des del poder estirar el xiclet, tens maneres de fer-ho, i una és les complicitats que pugues tindre en el marc de les forces i cossos de seguretat i els serveis d'intel·ligència, perquè vull recordar que a Espanya hi ha una sèrie de gent uniformada que els hi va millor en un govern i els hi va pitjor amb els altres governs, i que això forma part de l'equació i encara és així. Per tant, tu tens la manera de tindre al teu costat gent que comparteix el teu interès, tens antenes mediàtiques que també comparteixen el mateix interès, que és que en un determinat govern les coses estaven millor que en un altre, i per tant gas i a fondo. A partir d'aquí, el que coneixem avui dia, pues, si l'informe aquest de la Irsansa que atribueix el president del govern de llavors dient-li al CNI aneu sent allà i trobeu proves baix de les pedres i tal, pues sí, resulta creïble, no sé si per a situar-ho en el terreny en el llin... És a dir, la qüestió és que no, l'important seria saber si ho van fer o no ho van fer, però que tot arranca del mateix, Jordi, de com fas per estirar el xiclet, i el xiclet s'estira, i primer és ETA, després hi ha una doble línia d'investigació, i aquesta doble línia d'investigació com la fas arribar hasta que el diumenge s'obren els col·legis electorals, i aquesta és la història, no? Crec que no hi ha més.
Miquel Samper?
No, estava pensant mentre deia això el Pep, que el xungo és que encara hi hagi, no sé si ho ha dit el Nacho o tu, Jordi, un 20 o un 30% de la societat espanyola, un 30, que encara situï com a possible doncs la participació d'ETA. I això jo penso que és l'èxit, fins i tot després d'haver perdut unes eleccions del Partit Popular, que malgrat perdre les eleccions, 20 anys després, una tercera part de la societat espanyola encara es pensa que allò pot ser veritat.
Sí, però també el 60% dels votants de Trump pensa que va guanyar les eleccions i que els demòcrates van fer trampes. Vol dir que l'internacional socialista internacional papanates està sempre en marxa. Vol dir que...
Per algú l'alimenta.
Home, i tant, i avui amb les xarxes socials tot això encara és més
fàcil. Va passar una cosa molt greu, que, és a dir, fent un exercici de projecció de bondat sobre les maldats de l'11M entre el dia dels atemptats i el dia de les eleccions, va passar una cosa més greu, que és que després, durant mesos i anys, es va treballar la línia de la divisió. És a dir, tu mira't t'agafes el mapa d'Espanya i mira com el primer any després d'aquelles eleccions analitza tots els davantals de ràdio, per exemple, de la COPE o d'altres emissores. És a dir, hi ha un replegament.
La primera vegada que apareix la deslegitimació d'un govern, d'un govern escollit democràtic.
Hi ha un replegament per trinxeres.
I la dreta dona un salt qualitatiu. És a dir, la dreta l'intenta serrar una pota a la taula democràtica.
Es passa tota la legislatura dient això.
Que si tu estàs 2 anys, 3 anys després dels atemptats consumint segons quin tipus de producte informatiu, que acabis posant els dos peus com a ciutadà en segons quines teories, resultava el més normal.
Sí, sí, necessitaves tractament.
No va ser estar el diumenge, va ser després del diumenge, durant mesos i anys. Però després, i no només al Mundo.
Després de 20 anys es reprèn una altra vegada lo del govern il·legítim. Casualitat? No ho crec. No hi ha casualitats.
La teoria conspiranoica ha persistit fins molt recentment. Hi ha hagut mitjans que han estat qüestionant la condemna de Jamal Zougam, que és el principal acusat, és el noi que tenia el locutori a l'Òbies, que l'han estat qüestionant si el reconeixement de les persones que anava al tren, que diuen és aquest el que portava una motxilla, això ha durat fins al 2011 o 12 o 14, molt de temps. I Jamal Zougam acaba de canviar d'advocat, i perquè hi ha un advocat de Madrid que li ha promès que el seu cas es reobrirà. Vull dir que seguirem.
Que sí. Sí, però és el que comentàvem al començament. Aquest aniversari, el 20è aniversari, jo crec que té molt més relleu, o se'n parla molt més, perquè connecte amb una societat polaritzada al conjunt d'Espanya, com estava o es va crear en aquell moment. Jo crec que no ho estava per no a la guerra, és evident, i jo crec que aquesta polarització que avui es repeteix amb els mateixos actors, exactament els mateixos actors, i per tant vol dir que en 20 anys no m'ha avançat res amb això. Al contrari, jo crec que tornar a fer el mateix vol dir que la intel·ligència brilla per la seva absència, o la voluntat de, deixem-ho dir suau, d'enredar, continua igual de viva i continua igual de viu el mandat, consell, barra, assessorament, que vulgueu, de l'Aznar, d'aquell que pot fer algo que lo haga. I per tant, li està dient a la gent, ei, que es pot fer. I jo crec que aquí els actors són exactament els mateixos.
Són les 10 i 43 minuts. No sé si Jesús Teveri vol comentar alguna cosa. Jesús, quieres comentar alguna cosa?
He seguido con mucho interés vuestra conversación y realmente no tendría nada que añadir. Estoy de acuerdo en que efectivamente se ha producido en los últimos años una cierta reactivación de la teoría conspiranoica en torno al 11M. Por otra parte, coincidiendo con una expansión, yo diría que casi universal, o por lo menos desde luego en los países occidentales, de la presencia de la extrema derecha con su discurso absolutamente deslegitimador de la democracia en su conjunto y de los partidos tradicionales en concreto, ¿no? La teoría conspiranoica tuvo, digamos, una etapa de esplendor los 4 o 5 primeros años siguientes, se mantuvo más o menos hasta los 10 años. Ahí empezaron a caerse piezas de ese tren, a separarse, pero se ha mantenido latente y desde luego se ha reactivado en los últimos años. En el fondo es la teoría de la deslegitimación de quien ostenta el poder por vías democráticas, ¿no? Y lamentablemente, pues en algunos ámbitos extensos de la sociedad española, pues está teniendo éxito. Sí.
Es curioso porque esto aquí, en esta mesa, en estos momentos hay la mayoría absoluta de periodistas. I la duda que jo sempre
he tingut... Estem rodejats.
Sí, el dubte que sempre he tingut, Màrius, és si sostenir encara la teories, diguem-ho que interrogatives sobre l'autoria de l'atemptat, si és perquè els periodistes ens costa molt assumir els errors i d'aquesta manera doncs, t'enganxes, encara que sigui 20 anys després, doncs, a fets que el dia rere dia es comproven que no són certs.
Sí, però jo sentint avui a Pedro Jota em semblava una excentricitat. O sigui, el seu discurs era una excentricitat. És a dir, quan això és com aquell que entra en una autopista i entra en direcció contrària i tots els altres venen de cara i està convençut que són els altres que van pel camí equivocat, no? Jo crec que no s'aguanta. És a dir, el de Pedro Jota avui és intentar doncs d'alguna manera posar-se estupendo. És que no oblidem, és que titula amb el seu diari jo acuso, eh? O sigui, per favor, o sigui, a vegades hi ha una megalomania en el periodisme que és excessiva, home, tots és veritat que la signatura amb un mitjà de comunicació ens fa sortir a vegades una mica traient pit al diari, però una mica situat en el món real, perquè tots ens hem equivocat alguna vegada i no passa res, i si a sobre ho dius, jo crec que la gent et posa més en valor. No?
Però crec que amb el cas de...
Una cosa curteta, si us plau. Mira, el Jesús... Vale. No, seré molt breu. El Jesús explicava una cosa que jo crec que és molt interessant i que l'enquesta d'avui del País demostra. És a dir, aquí hem discutit moltes vegades sobre la moderació del Partit Popular o del senyor Feijó. L'enquesta d'avui demostra que per què no hi ha moderació o no hi ha templança a l'hora de fer les anàlisis des de la dreta? Perquè s'està menjant el terreny de Vox. I, per tant, la pujada, el que diu avui l'enquesta, és el PSOE es manté i puja el PP perquè s'està menjant l'electorat de Vox. I això també pot ser determinant a l'hora de fer aquests anàlisis, eh?
Permeteu-me, sé que el Miquel Sanpere sí, demana la paraula, sí. Crec que algú més també. Fem una cosa, deixeu-me un moment, sisplau, i anirem recollint, anirem acabant, i per d'aquí uns moments, un instant, sisplau.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros, amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a Fiat.es.
Has muntat un show espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a Opel.es.
Dona la benvinguda a la primavera amb una nova mirada. Vine als Spring Days de General Òptica. Només aquesta setmana tens totes les ulleres graduades i totes les ulleres de sol a meitat de preu. Totes al 50%. General Òptica, la teva mirada ets tu.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual. Ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot compres on compren els que en saben i aconsegueixes els millors preus pels teus projectes. Com amb aquest paviment Nucles, ara per només 7,95 euros. I aquest pack de vitroceràmica més forn per només 279 euros. No esperis més per estalviar. Ara a la teva botiga i a Brico Depot Pones.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Gestel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, eh, que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Gestel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox Coners. Crystal Crack?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti Coners. Estalvia temps. Estalvia diners.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté des de Los Angeles, amb el suport d'Agbar.
Bé, aviam, Miquel Sampert, volies dir alguna cosa, Miquel?
Sí, perdona, és que estàvem despistats. No, ja. M'ha agradat molt el teu comentari de la majoria absoluta dels periodistes, perquè els que som advocat i expolítics, és veritat que de vegades, doncs, ostres, ens
tenim
costa...
Tenim la nostra opinió.
Sí. Però una cosa, igual que jo penso, doncs, que la política hauria de ser prou valenta com per dir m'he equivocat, i ens hem equivocat, i hem fet una cosa malament, i estic convençut que a mig termini això els seria positiu per a aquells que fossin capaços, doncs, d'assumir errors, doncs també hauria de poder passar en el món del periodisme. Ara aquí estàvem tenint una conversa fora de micros molt interessant dels efectes que pot tenir el reconeixement de la veritat a nivell periodístic i sobretot a les baixes de subscriptors, no? Però jo personalment, si un mitjà periodístic, si un periodista, si un escriptor d'articles un dia diu, escolta, em vaig dir això en un moment determinat i no era cert i per tant assumeixo el meu error, jo personalment el que faré és valorar molt més positivament aquell que és capaç de dir, nois, com tota persona humana, l'he pifiada i sóc capaç d'assumir-ho i reconèixer-ho. I això crec que se li ha d'exigir a la política, se li ha d'exigir al periodisme i se'ns hauria d'exigir a totes les persones. Quan la pifiem, el millor que podem dir és, noi, m'he equivocat, perdó.
Per tant, li pregunto també a dos altres periodistes que avui som nosaltres. Jesús Severio, ¿por qué cuesta tanto en el periodismo muchas veces decir me he equivocado o realmente podemos hacernos creer de que hay gente que todavía cree en esa teoría sobre la autoría de ETA?
Bueno, yo creo que, en fin, no estoy en la cabeza de alguien como Pedro J., pero desde luego, si Pedro J. Ramírez no practica algo, es el reconocimiento del error. Él más bien en línea con Aznar, de quien ha sido aliado durante muchos años, insiste en la acusación y es más, el artículo Yo acuso, que ha sido citado hace unos momentos, acusa efectivamente a 18 funcionarios que tuvieron que ver con el proceso criminal seguido contra los autores del 11M entre esos 18 están prácticamente los jueces, los fiscales, los policías, todos los que tuvieron alguna responsabilidad, curiosamente, salvo los magistrados del Tribunal Supremo, que ratificaron en última instancia la sentencia y le dieron carácter de sentencia firme, ¿no? No sé si en este caso no se atrevió, pero a todos los demás les incluyó en una relación en la cual, con la acusación genérica de que con sus actos habían impedido que se conociera realmente la verdad de lo ocurrido. De ahí a una acusación, él no la formula directamente, pero de ahí a una acusación de prevaricación, realmente solo hay un paso, ¿no? Este artículo lo publicó en junio del año 2009, después de los hechos, un año después de la sentencia del Tribunal Supremo, que había ratificado en términos generales las condenas establecidas por la Audiencia Nacional, etcétera. Lo que ocurre es que, de todas maneras, es imposible mantener perpetuamente ese tipo de acusación. Al presidente del Tribunal de la Audiencia Nacional, que dictó la primera sentencia, le escuché hace poco decir que no hay ninguna sentencia, y mucho menos en un caso tan complejo como este, que responda al 100% de las preguntas que cabría formular. Por lo tanto, es posible que esa sentencia haya dejado algunas cuestiones sin respuesta. Pero, desde luego, en un 99% dejó establecido con seguridad, uno, que los autores formaban parte de una célula integrista islamista y que ETA no tuvo ninguna participación. Esas dos cuestiones, que han sido trascendentes en toda la teoría, en todas las teorías manejadas con posterioridad, las estableció, yo creo que de manera definitiva, la sentencia de la Audiencia Nacional y las ratificó luego el Supremo.
Nacho?
Sí, no, totalment d'acord. Jo crec, bueno, ho referia abans, jo crec que no hi ha... A veure, com a periodistes està bé que ens qüestionem qualsevol detall, qualsevol dubte, qualsevol incògnita, però 20 anys després de la investigació va haver-hi d'una sentència ratificada pel Suprem, de revisions puntuals que s'han fet d'alguns aspectes, no hi ha marge de dubte en aquest sentit. Ja deia abans que sí, que, i com deia el Jesús Ceverio, que sí, que clar, hi ha coses que el 100% d'un succés, d'un delicte, i menys d'un d'aquesta magnitud, es pot arribar a saber el 100%, però dubtes en aquest sentit, cap ni un.
Hem parlat avui amb dos dels autors de llibres de l'11M, que ens han acompanyat aquest matí al Món a RAC1, Nacho Robio, redactor en cap de La Vanguardia, que ha publicat el llibre Los Inculpados, i Jesús Ceverio, autor del llibre La mentira del 11M, Aznar quería que fuera ETA. També recomanaria una sèrie, a través d'un llibre, que no sé si l'he tingut l'ocasió de veure, però el recomano molt, primer perquè hi ha una interpretació extraordinària d'un dels millors actors que tenim del teatre català, que es diu Pol López, que surt de la tangent i fa una actuació memorable sobre la branca, és un llibre del Javois, del Manuel Javois, hi ha una branca, que és la branca asturiana, que eren una colla de quinquis, sí, de lumpen, era el lumpen total, i que s'encarregava de transportar la dinamita des de Mieres fins a Madrid. És una sèrie, reitero, que és meravellós i que es pot veure a Disney Plus.
Jo no vaig veure, o sigui, no he vist la sèrie, però vaig llegir el llibre original, que és boníssim, que és la reconstrucció, això, de la vida d'un d'aquests personatges,
i
és fascinant. Sí, realment és un llibre molt bo.
Jesús Ceverio, un placer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que bé, gràcies. Nacho Robio, fins aviat, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Parem un moment i d'aquí uns moments anem...
Ui.
recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a citroen.es.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Saps que a Lidl hi tens tot el peix fresc que busques net i envasat? Sí, sí, i a més hem abaixat permanentment el preu de tots els nostres salmons frescos fins a un 15%, perquè puguis gaudir del millor peix al millor preu. Lidl, marca la diferència.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines ferro.